L'estat de Gràcia, ara us volem parlar del 2020 CD3. És el nom que ha rebut un objecte detectat fa uns dies pels astrònoms de la Catalina Sky Survey d'Arizona als Estats Units i que podria ser una minilluna de la Terra.
El que se sap fins ara d'aquesta minilluna és que té una mida similar a la d'un cotxe, que té la brillantor pròpia dels asteroides rics en carboni i que estaria orbitant a la Terra des de fa uns 3 anys.
Això últim es veu que és un fet excepcional, ja que del milió de roques espacials conegudes, aquesta seria només la segona que se sap que orbita la Terra. Però això, qui ens ho pot explicar millor és l'astrofísic Ignasi Ribas. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'Ignasi és el director de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya i investigador de l'Institut de Ciències de l'Espai. Que tenim una minilluna.
En tenim una gran, no? I moltes de petites, eh? Hem de pensar que, de fet, d'objectes orbitant a la Terra n'hi ha bastants, de naturals, hi ha la nostra Lluna, però d'objectes al voltant de la Terra que de vegades entren en òrbita, doncs és més comú. Aquest és un cas més o menys excepcional, però segurament ha anat passant al llarg de la història.
Per què és excepcional aquest cas?
No és fàcil que la Terra capturi un satèl·lit, no? La Lluna es va formar al principi dels temps quan un objecte de la mida de Mart, quan s'estava formant tot plegat, va xocar contra la Terra i en va arrencar un tros, i això és el que avui coneixem com la nostra Lluna, que és, de fet, un tros de la Terra arrencat. Després, que passi algun asteroide, algun cometa prou a prop i prou a poc, diguem-ho així, perquè quedi capturat per la gravetat de la Terra, doncs la Terra és massa petita perquè això passi. Pot passar a Júpiter o al Sol, per descomptat, però a la Terra és menys comú que sigui així. Llavors, es busquen, s'intenten trobar, i són objectes naturals interessants d'estudiar, però, com dèiem, no especialment comuns. No?
És a dir, que va arribar aquest tros de roca prou a poc perquè la gravitació de la Terra l'arrossegués, però se n'anirà, al final, en algun moment ens deixarà. La minilluna ens deixarà.
Ja, hem de conèixer i ja estem de dol.
No dura per sempre aquestes coses, perquè qualsevol altre objecte una mica més gran que passi prou a prop, o la pertorbació d'un planeta o el que sigui, doncs la pot acabar fent fora. Però, bueno, ens durarà segurament milions o desenes de milions d'anys.
Ah, milions.
Anaves a dir 2027.
No, això dura... A l'espai les coses passen molt lentament, molt més que aquí a la Terra.
I acabarà agafant... Ara té forma arrodonida, no?
No, els objectes són petits, diguem-ho així, en el sistema solar. Si tenen diàmetres més petits que uns centenars de quilòmetres, acostumen a no tenir formes arrodonides, perquè quan es forma, o sigui, la gravetat seva pròpia no és prou forta com per fer-los una esfera. Llavors, el més probable és que tinguin formes així menys regulars, diguem-ho així, no? Més forma d'una patata volant, d'aquesta manera així de col·loquial. No?
Sí, seria com una patata de la mida d'un cotxe orbitant al voltant de la Terra, no?
Sí, seria un símil prou bo, sí.
Teniu preguntes sobre aquesta minilluna?
¿Cómo la han descubierto?
Això ja tenim... Els humans estem molt espantats en general perquè ens caiguin pedres del cel.
Sí.
I, per tant, tenim una sèrie d'instruments que es dediquen a cartografiar el cel per veure si hi ha aquests asteroides propers a la Terra. En diuen NEOs o NEAs, que són els que hi ha risc de col·lisió. Per tant, tenim una sèrie de telescopis que es dediquen cada dia a cartografiar o a mirar el cel amb prou precisió com per trobar objectes petitons, i l'objectiu principal, a part de trobar aquests que ens poden orbitar nosaltres, són aquells en què algun moment de la història del futur proper poguessin tenir un risc de col·lisió i, per tant, ens caigués un asteroide com els va passar als dinosaures fa 75 milions, 70 milions d'anys.
No,
i per això hi ha tota una sèrie d'experiments que es dediquen a buscar aquests objectes que s'apropen a nosaltres. No?
I el fet que sigui tan petit suposo que implica que no té cap mena d'influència sobre la Terra, no? Així com la Lluna que crea les marees, tot això, no?
Que va, són realment... serà la mateixa massa que un cotxe, aproximadament, uns milers de quilos, no? I per tant, tenim ginys que hem enviat als humans allà dalt més grans que aquest, no? Ja. El telescopi espacial, l'Estació Espacial Internacional, tot això... són satèl·lits artificials de la Terra que hem enviat nosaltres i que són encara més massius, diguem, que aquest pobre que hem trobat ara.
Nosaltres podem veure aquesta minilluna des d'algun lloc, a ull nu? Suposo que no.
No, a ull nu impossible, a ull nu impossible. Probablement va fent òrbites, òbviament al voltant de la Terra, i per tant en un cert moment es pot veure des de qualsevol lloc, però això cal telescopis que ens permeten mirar molt i molt profund i veure estrelles o objectes molt i molt dèbils. Hem de pensar que això estem parlant d'una mida molt petita posada a bastanta distància. Els nostres propis satèl·lits artificials, en alguns casos els podem veure si estan prou a prop, però si estan tampoc més lluny ja no. És a dir, que caldria un telescopi per veure'l.
L'altre dia Ignasi llegia que s'estava valorant la possibilitat de que els satèl·lits es pintessin o es canviessin de color perquè no reflectissin tant.
Ui, sí.
Això és veritat?
Sí, hi ha un cert moviment. Diguem, jo tinc com dues ànimes. Per una banda estic en un centre que li interessa llançar satèl·lits i per una altra banda sóc astrònom que m'interessa veure el cel més net possible. És a dir, que hem d'intentar fer coexistir i conviure aquestes dues interessos. Una part d'això, una part de les possibilitats, és fer que els satèl·lits que ara els enviem, que són com molt reflectants, potser heu vist alguna imatge alguna vegada, estan envoltats d'una manta tèrmica, com aquelles que posen a la gent que ha tingut un accident,
sí.
I que és molt i molt reflectant això. Doncs s'està parlant de pintar els satèl·lits o recobrir-los d'alguna cosa que no sigui tan reflectant, de forma que no ens espatllin la visió de les estrelles, diguem-ho així, quan prenguem imatges buscant objectes com aquest que s'ha trobat ara, doncs no ens estem confonent amb tot un altre munt d'objectes que els hem enviat nosaltres mateixos. I sí, hi ha un moviment potent en aquest sentit i espero que tingui èxit, diguem-ho així.
Vosaltres sou de mirar les estrelles, Juanjo, Manel?
Voluntàriament, no.
M'interessa.
Si caic o alguna cosa així.
Voluntàriament.
T'han d'apuntar amb una pistola per mirar el cel, o què?
Si caic, les puc veure, diguem.
Ah, val, metàfora.
Ah, sí, i caus.
Val. Juanjo, tu t'agrada?
A mi m'interessa a nivell usuario, però...
I controles?
No,
mira el carro, mira l'Orió, mira no sé què.
Bueno, quatre coses, però no...
Júpiter.
És que vivint en una ciutat és de muy mal ver.
No es veu res.
No ves nada.
Te'n vas fora, no? Surs de la ciutat.
És el Woody Allen d'aquí.
No
el treguis d'aquí. En el Salar de Uyuni no vas veure un cel estrellat?
Claro, ahí maravilloso. Sí, ves... hasta las diferencias de tono de la Vía Láctea, ¿no? O sea, ves como una sombra blanca, ¿no? No, a mí me interesa, pero bueno, normal.
I a més vas veure un cel diferent, perquè estem parlant de l'hemisferi sud,
sí,
aquí la cosa és espectacular.
Fem una pena als de ciutat, perquè de seguida que sortim a fora és, ai, quin aire, més net, mira les estrelles, Déu meu, quina pena de persones. Pregunta per això, l'Adam Martín té una inquietud, que és si pot xocar contra algun satèl·lit.
La minilluna, eh?
La minilluna. Pot haver-hi una col·lisió?
Clar, és molt remot. De fet, i com que aquestes òrbites són conegudes, sempre podríem maniobrar el satèl·lit que hem llançat nosaltres perquè no hi hagi col·lisions. És més probable que dos satèl·lits dels que hem llançat nosaltres mateixos xoquin l'un contra l'altre.
I això ha
passat? Ensurts. Sí, ha passat i passarà més. I passarà més a mesura que anem enviant-ne més i que n'enviem cada vegada de més petits i, per tant, més descontrolats, diguem-ho així. No sé si heu sentit a parlar d'un projecte que es diu Starlink, de l'Elon Musk, el senyor que té SpaceX i Tesla i aquestes companyies americanes potents, doncs que en vol enviar 24.000 de cop, diguem-ho així. I 24.000, doncs, que hi hagi col·lisions, doncs ja comença a ser una mica possible.
Us preocupa les ànsies megalòmanes d'aquesta persona?
Home, jo crec que els humans acabarem enviant milers i milers de satèl·lits i els acabarem fent servir com toca. Ara mateix és una mica el salvatge oest, allò de cadascú corre i planta la bandera i diu això és meu. I això haurà d'evolucionar. Però que anirem cap a fer servir l'espai d'una manera més rutinària que ara, és quasi segur. Ara tots vosaltres teniu mòbils que ara mateix estan rebent dades de satèl·lits, amb el GPS, per exemple, i això anirà molt més, i hi haurà molts serveis que proveiran de satèl·lits de l'espai, com per exemple la internet d'aquí a un cert temps. És a dir, que anem cap aquí, però s'ha de fer ordenadament, no com el salvatge oest que tenim ara mateix.
Doncs escolta'm, si arriba i les coses es compliquen, sempre podem anar a un altre planeta. S'ha descobert un altre exoplaneta dues vegades més gran que la Terra, que es creu que podria tenir hidrogen i aigua líquida sota la seva atmosfera, rica en hidrogen, això que dèiem, però clar, queda un pèl lluny, 124 anys llum.
Nada.
Però un cap de setmana llarg no
hi arribes. Cinc zones de tarja, de metro, això està fet.
No podeu enviar algú que vagi molt, molt ràpid, 10.000 vegades la velocitat de la llum per estudiar-ho? Això no és possible, eh?
Clar, a la velocitat de la llum seria un viatge de 124 anys, cosa que ja ens agafa un pèl lluny. Imagina't qualsevol cosa que sigui anar una mica més a poc a poc que això. Si agafem la nau més ràpida que tenim els humans, que ara no està viatjant cap allà per descomptat, sinó que està sortint del sistema solar, i l'apuntéssim cap a aquest planeta, doncs que això és les naus Voyager que us deuen sonar dels anys, dels anys 30 del segle passat, doncs aquesta nau trigaria uns 2 milions d'anys a arribar-hi, de viatge, ara mateix. Així que no és per plantejar-se unes vacances.
Ens en oblidem.
Doncs ens en oblidem. Ignasi Ribas, director de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya i investigador de l'Institut de Ciències de l'Espai, avui parlant d'aquesta minilluna. Gràcies!
A vosaltres, una abraçada.